Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Finalment, Pedri estarà de baixa alguna setmana més del que semblava en un inici, entre 4 i 6. Amb sort, tornaria per rebre a l'Atlètic de Madrid el dia 2 de desembre. Així que es perdria, ja després de l'aturada, els partits contra l'Atlètic Club i també la visita en Champions a Stamford Bridge. La pregunta en Pedri és si entre tots l'han exprimit massa, si s'ha gestionat bé la càrrega de minuts, perquè es veia venir que tard o d'hora rebentaria amb la quantitat de minuts que ha jugat i la quantitat de quilòmetres que ha hagut de recórrer. El peatge arriba ara. El Barça haurà de trobar la manera de viure una setmana sense Pedri. Començarem avui actualitzant la situació al voltant dels estats físics de Pedri, de Lamine Yamal. Pedri, com us dic, entre 4 i 6 setmanes de baixa finalment. Lamine Yamal, que continua amb molèsties al pubis. Veurem fins a quin punt aquestes molèsties li impedeixen jugar i si juga, a quin nivell se'l pot veure. Avui, per tant, trucada obligada al nostre afici de capçalera, Lluís Puig. Recordo que el Barça rep a l'Elx d'Eder Sarabia el proper diumenge en partit de Lliga. A Madrid continua el soroll al voltant de Vinícius. El seu comunicat demanant disculpes, lluny de calmar les aigües, encara han generat més polèmica, bàsicament perquè en aquest comunicat Vinícius demana perdó a tothom, menys a qui havia de demanar disculpes, que és el seu entrenador. La tensió entre el futbolista brasiler i Xavi Alonso és evident. Dissabte a la nit, Real Madrid-València. Després en parlarem, també al debat, el Real Madrid, que per cert ha de visitar Anfield dimarts que ve. Atenció al Liverpool, que ahir va caure eliminat de la Carabao Cup. Va perdre 0-3 davant del Crystal Palace. Porta al Liverpool 6 derrotes en els 7 darrers partits. Estem pendents de la jornada de Copa. Ahir tres equips catalans van passar ronda. Poblense 1, Sabadell 2 a la pròrroga. Sant Andreu 2, Teruel 1 també a la pròrroga. Reus 2, Europa 2. Va passar el Reus per penals i va caure l'Atlètic Sant Just. Va perdre 0-2 davant del Mallorca. Va haver de jugar amb 10 l'Atlètic Sant Just durant molts minuts. I avui tenim a 8:15 Egués Andorra. A les 8 Atlètic Balears Nàstic i a les 9 Atlètic Lleida Espanyol. Tenim tiempo de juego avui amb la jornada de Copa. Escoltarem també avui a Mitchell, ja en la prèvia del Getafe Girona, que obre demà la jornada de Lliga Primera. En bàsquet, derrota del Manresa a l'Eurocup davant del Basaksehir, el líder del grup, 67-81. Victòria de l'Uni Girona a l'Eurolliga davant de l'Arcadínia, 65-90. En waterpolo, derrotes de l'Atlètic Barceloneta i del Sabadell a la Champions, sorprèn la del Barceloneta, 11-12 davant del Marsella. I en tennis, al Masters 1000 de París, en vuitens de final, destaquem el Davidovich Zverev i el Sinner Cerundolo. Recordo que si guanya Sinner al torneig, li prendrà el número 1 a Alcaraz. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. Torna a la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, en plenitud de condicions, qui és més imprescindible, Pedri o Lamine Yamal? Guanya Pedri amb el 79% dels vots, Lamine Yamal 21%. En clau espanyol, com us deia, jugar Copa contra l'Atlètic Lleida, què creieu? Creieu que passa fàcil el 55%, que passa justet el 40%, que no passa només el 5%? I en clau Girona, quina parella pel centre del camp us agrada més? Unaji Witsel, 13% dels vots. Unaji i Ivan Martín, 44%. Guanya aquesta parella. Ivan Martín Witsel, molt a prop, 43% dels vots. Héctor García al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Doncs sí, sí, un dia més sona per obrir Esports Cope la sintonia d'hospitals que hem d'abordar d'entrada i actualitzar els casos al voltant de Pedri i de Lamine Yamal. Ho fem amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que les informacions que sortien del vestidor ahir a aquesta hora apuntaven a 3 setmanes, però al final serà una mica més i Pedri estarà un mínim de 4 setmanes de baixa, no?
Sí, per aquesta rotura al bíceps femoral de la cama esquerra es va produir després del clàssic. Es parlava això abans, que després de l'aturada tornaria, que es perdria segur, ja ho sabem, el partit contra l'Elche perquè estava sancionat a Montjuïc d'aquest cap de setmana i les visites la propera setmana a Brujas i a Vigo. Però amb aquest temps de baixa, com a mínim 4 setmanes, que ara és el temps realista dels serveis mèdics, doncs a més d'aquests 3 partits i l'última aturada de seleccions amb Espanya, aquest 2025, que evidentment no anirà, s'assuma que serà baixar Pedri contra l'Atlètic Club a Barcelona i la visita de Champions a Stamford Bridge contra el Chelsea. Això segur. Pedri, com aviat, estaria per rebre l'Alavés el 29 de novembre, si només estigués 4 setmanes de baixa, i uns dies després estaria pel 2 de desembre a jugar contra l'Atlético de Madrid a la Ciutat Comtal. Es perdria segur 5 partits. Aquest any que ho ha jugat tot, Joan, perquè no s'ha perdut cap.
Molta taralla, molta taralla.
10 partits de Lliga possibles, 10 ha jugat. 3 de Champions, 3 ha jugat. Tots de titular. Només s'ha perdut 50 minuts de temps reglamentari a la Lliga i 21 minuts de temps reglamentari a la Champions. La resta ho ha jugat tot i amb la selecció de dues aturades, la de setembre i octubre, amb 4 partits, 2 per cada aturada i tot era classificació pel Mundial, ha jugat de titular els 4 partits i només no ha jugat 60 minuts de temps reglamentari en total entre aquests 4 partits. O sigui, que ha jugat tot. Pedri mai ha estat suplent, sempre titular i ara es perdrà per primera vegada aquesta temporada segur 5 partits amb el Barça i 2 amb De La Fuente, que és a la propera aturada, així que és el moment de Casador segur per tenir minuts.
Sí, sí, i de que Frenkie de Jong doni un pas endavant perquè amb ell li correspondrà ara portar el timó de l'equip. A veure com respon el neerlandès. Això, Pedri, Lamine Yamal, Víctor, que va entrenant, va fent els entrenaments, però les molèsties persisteixen. La pubalgia, malauradament, no l'abandona del tot.
Sí, i hem vist ara imatges, per exemple, de l'entrenament d'avui, em mostra el Barça imatges de Lamine. No està al 100%, és el que ve explicant l'Helena Condis a la cadena COPE. Té encara aquestes molèsties, fa els entrenaments, el que diu la seva gent és que els fa a tope, al màxim, però que acaba amb molèsties i segueix amb aquestes molèsties per la pubalgia que pateix. Lamine Yamal està per jugar, però evidentment ha de conviure amb aquesta pubalgia i el que ha de fer és, sense l'opció de quiròfan, doncs treballar cada dia a dia per anar millorant aquesta zona fins que marxin aquestes molèsties, evidentment descartant de moment l'opció de quiròfan en aquest cas. Però treballar cada dia, sobretot per les tardes, després de les sessions del matí, treballar ell a casa seva amb aquesta zona per evitar que tingui més dolor. I per ser ahir, Bar la tarda ja vas fer unes fotografies d'aquest acte que tant es va parlar, doncs al final ahir...
L'acte que es va ajornar, sí. Quan va ser dimarts, no?
Dimarts
a la tarda.
Doncs va fer unes fotografies amb la marca la marca aquesta de telefonia que el patrocina, doncs sense mitjans, premsa, ni influencers, ni públic, ni ningú, va fer unes fotografies ja que no hi va anar a l'acte per recomanació del Barça en aquesta protecció que tenen ara damunt del 10 del Barça per evitar aquesta sobreexposició.
Molt bé. A veure com gestiona el tema la minya amb el Hansi Flick, si el fa jugar de titular, si no, quants minuts li dona, i a veure com es comporta ell a sobre el terreny de joc, quin és el rendiment, perquè la veritat, l'altre dia el Bernabéu està molt, 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 molt per sota del seu nivell habitual. Alguna cosa més, Víctor? Lewandowski i Olmo, avui hi ha tot l'entrenament amb el grup, no?
Tot sencer, sí. El polonès, recordem, s'ha perdut els últims 3 partits del Barça, després de jugar amb molèsties i finalment lesionat amb un trencament al bíceps femoral de la cuixa esquerra, si recordeu l'últim partit amb la selecció de Polònia, l'última, la darrera aturada, Lewandowski ja estarà per rebre l'Elche aquest cap de setmana a Montjuïc, i en el cas d'Olmo, amb aquella lesió al sòlid de la cama esquerra just fa 20 dies, que tornava de la selecció abans de temps a Barcelona. A veure, el Barça no tenen pressa, ell està entrenant al màxim, avui ha fet ja també tota la sessió, però no volen precipitar-se amb l'historial que té. Veurem les seves sensacions demà i entrenament, però volen evitar el Barça, evidentment, un cas com Rafinha, que al final ha recaigut de la seva lesió. Volen evitar això, i a més amb l'historial de Dani Olmo. I per ser avui a la Ciutat Esportiva, Rashford i De Jong, que ahir no van entrenar amb permís de Hansi Flick, ja han entrenat amb els seus companys a la gespa. En el cas de Cubarsí, s'ha quedat al gimnàs, però està previst que demà torni amb el grup.
Perfecte, Víctor. Volem visitar avui la consulta del nostre afició de capçalera, Lluís Puig, per preguntar-li per Pedri, per Lamine Yamal. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Lluís. Començo amb Pedri, que ja portem setmanes dient juga massa, ho juga tot, no descansa. Aquest home qualsevol dia es trencarà. Doncs s'ha trencat.
Correcte. La gestió de les càrregues, que sempre diem, tants partits, i jo penso que també aquí influeix molt doncs, que l'equip no està rotllant tot el bé que es voldria, i hi ha certs jugadors doncs, que han de fer un sobreesforç afegit, no? I aquest sobreesforç afegit es nota i es tradueix doncs, amb lesió. I, de fet, doncs, per a prova doncs, l'altre dia, no? Es va veure molt clarament quan li van ensenyar la targeta final, que arribava tard, que estava ja fatigadíssim, no? I és com... acabo exhaust i aquí caic, no? Per tant, bé, aquest sobreesforç que ja ha afegit, a part de la càrrega, doncs, que fa que tot això, amb aquesta tensió que hi hagi, sigui més prevalent també el fet de patir una lesió.
Sí. Ara que dius això, és veritat que en els últims partits, ara que s'ha lesionat i que tu mires amb uns altres ulls, havia deixat algun símptoma de veure que alguna cosa passava amb Pedri, que era un futbolista que no perdia cap pilota mai, i en els últims 2-3 partits sí que n'havia perdut 2 o 3, que, clar, no perdre mai cap pilota cridava l'atenció, no? Vol dir que ja no estava del tot fi o platòric.
Clar, aquesta acumulació, aquesta fatiga fa que no vagis tan fluid i que a més, doncs, a vegades et toqui fer tasques d'anar més amunt i avall i degut a que hi ha certs jugadors que potser no estan al seu millor nivell, no? I que en aquest sentit han de suplir les carences que hi puguin haver-hi. I, per tant, doncs, tot això es tradueix amb aquesta possibilitat de tenir més risc de patir lesió.
Sí, és una llàstima perquè ara portava molt de temps sense lesionar-se i també a Hansi Flick moltes vegades se li ha preguntat a la sala de premsa quan descansarà Pedri, i ell sempre deia, home, és un jugador molt important i a més hi ha jugadors als que li va bé jugar sempre, però clar, tot té un límit, Lluís.
Està clar, està clar. Sí que és cert que a vegades el veiem allà al mig del camp i sembla que només reparteixi joc i que no faci quilòmetres, i en fa un munt de quilòmetres i jugar sense pilota moltíssim, no? I que en aquest sentit això s'ha d'anar dosificant i s'ha d'anar gestionant. I és una acumulació de partits entre el Barça, la selecció i tot plegat, no? I que en aquest sentit, doncs, probablement, jo penso que els tenen supermonitoritzats els jugadors, el que passa que a vegades doncs, la necessitat fa que hagis d'apretar una mica més la rosca, no? I que hagi de jugar, però que està clar que ja es venia veient una miqueta, no? aquest cansament i aquesta acumulació de partits.
Doncs res, a recuperar entre 4 i 6 setmanes i a tornar fort.
Exacte, jo penso que bé, és una lesió sovintejada en el món del futbol, és la que més es dona, la del bíceps femoral, és a dir, la dels isquiosurals, i per tant, doncs, no és que sigui una cosa estranya, és una cosa que és una musculatura justament que té un to postural i que té tendència a lesionar-se per sprints, per arrencades, per fatigabilitat, en aquest sentit.
Molt bé. La mitja mal i la seva pubalgia, Lluís, que és una lesió punyetera,
Molt punyetera. No és una lesió muscular, és un conjunt de factors que fan que hi hagi aquest dolor al pubis. Jo penso que en aquest sentit hi ha el tema de que Lamin en el darrer temps ha crescut i ha fet una estirada i en aquest sentit també doncs li influeixen dues coses, no? La gestió de les càrregues novament i el fet de que a nivell corporal hagi canviat coses, no? I que pot ser doncs, que els isquis estiguin una mica més escurçats, que els abdominals profuns estiguin una mica més debilitats, no? Vull dir, són un conjunt de factors que fan que hi hagi aquesta sobrecàrrega en el pubis. Per tant, haurà de conviure amb això. Això hi ha jugadors que hi ha hagut etapes que els hi ha passat. El Messi crec que també va patir una miqueta en aquest sentit, i sobretot és quan és en període de creixença, i que, per tant, doncs, el ser multifactorial, doncs, has de treballar a diferents nivells per intentar doncs, millorar aquesta dolença a nivell del pubis.
S'arregla operant o no necessàriament, Lluís?
A veure, l'operació seria l'últim de l'últim, i en aquest sentit no és un tema que s'hagi d'operar així d'entrada, ni molt menys. No estem parlant d'un lligament que s'ha trencat i que no es pot suturar i que dona inestabilitat, sinó que estem parlant de que doncs, el pubis rep certes pressions i que has d'intentar doncs, reequilibrar tota la musculatura pèlvica, abdominolumbar, sí? I que en aquest sentit els equips de futbol i el Barça mateix sempre ha tingut molt, molt present això i sempre ha fet un treball preventiu amb els jugadors que tenien una certa predisposició a patir aquestes pubàlgies. Jo penso que se li pot haver vist agreujada per dos motius, per l'estirada que ha fet i també doncs, per la gestió de les càrregues, no? El fet de que molts partits, molts minuts, i en aquest sentit doncs, això ha acabat claudicant una miqueta.
Haurà de deixar de jugar un temps? O... Perquè és una lesió que no t'impedeix jugar, el que passa que et pot limitar. Per exemple, l'altre dia el Bernabéu, pobre, donava pena veure'l.
Clar, aquesta lesió és de les punyeteres perquè no t'impedeix jugar, però sí que no estàs fent el joc que tu voldries perquè probablement doncs, estiguis a un 70% o un 60% del teu rendiment. És a dir, que no pots... No se li va veure fer arrencades i xuts importants com habitualment ens té acostumats a l'Amin, sinó que més aviat, doncs, en aquest sentit, ho feia, intentava doncs, adaptar-se a les circumstàncies. I això és el que té aquest tipus de lesions, que el que s'ha de mirar és de gestionar de tal manera que no es cronifiquin, però jo penso que això s'ha d'estabilitzar i que en aquest sentit espero i desitjo i confio que en breu doncs, ho aconsegueixi gestionar de la millor manera.
Molt bé, Lluís. Escolta, temporada de moltes lesions, una altra vegada aquest any.
Sí, i és estrany, perquè jo penso que són els mateixos preparadors i els mateixos fisioterapeutes i els mateixos metges, i crec que ara és molt fàcil dir. Sembla que l'any passat tot era fantàstic i ara sembla que tot sigui horrorós. Jo crec que les lesions formen part de la vida dels esportistes, i que en aquest sentit doncs, cada vegada més hi ha més exigència de tots els nivells. Això ho hem dit moltes vegades quan hem anat parlant de que pràcticament han de ser atletes i després futbolistes, no? I que en aquest sentit costa molt gestionar-ho tot. I després, també, a part d'aquesta gestió de les càrregues, doncs, també influeix el factor sort, no? I per tant, doncs, el còctel que es forma doncs, té a vegades un final que no és el més feliç que voldríem.
Molt bé. Lluís Puig, gràcies per atendre'ns una vegada més. Una abraçada, anem parlant.
Gràcies a vosaltres, un plaer. Una abraçada.
Una abraçada, Lluís. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Pedri lesionat i Yamal amb molèsties. Pedri i Yamal, segurament els jugadors, quan estan en forma, més determinants a la plantilla del Barça. De Pedri, segons sembla, té mínim per un mes. De Yamal, no se sap com pot evolucionar i com i quan pot fer net de les seves molèsties de pubàlgia. I atenció, ben aviat, el dia 7 de novembre, De La Fuente donarà la llista de convocats pels dos partits següents de classificació pel Mundial 2026. Contra Georgia el dia 15 i l'Espanya-Turquia del dia 18. I què ha de fer De La Fuente? Convocar Yamal o no? A dia d'avui, el que està clar és que Flick, malgrat les molèsties de Lamine Yamal, l'ha utilitzat 75 minuts contra l'Olympiacos i tot el partit contra el Real Madrid. I no se sap quan participarà ni contra l'Elche ni contra el Bruixes. De La Fuente és, el pensament de molts, no hauria de convocar Yamal. Però hi ha un altre corrent d'opinió i que pot coincidir amb De La Fuente, que es pregunta, si juga amb el Barça, per què no pot jugar amb la selecció en un partit de classificació pel Mundial?
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Serà objecte de debat tot això que ens exposa l'Oli a la imatge segur durant la setmana que ve. Passen 24 minuts de les 3 de la tarda, fem una pausa i sonarà la sintonia de Manos a la Obra, que el divendres 7 de novembre sembla que tornarà a obrir portes al Camp Nou.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Gracias. aquesta sintonia.
Sí, molt.
A veure, Víctor, no és oficial encara, però el Barça està preparant un entrenament de portes obertes pel divendres, dia 7 de novembre, que ha de servir de banc de proves pel retorn al Camp Nou.
Sí, ens deia l'Olivres que demà en principi serà oficial perquè donaran detalls de l'horari, de qui pot anar, perquè clar, s'ha de saber qui pot anar, qui es pot apuntar, com s'ha de fer tot el procés per a aquest entrenament. Serà d'aquí dos divendres, divendres 7 de novembre, a dos dies de visitar el Celta Balaïdos. Recordem que el Barça té des del 17 d'octubre la llicència de primera ocupació, la UA, amb 27.000 espectadors a tribuna i gol sud. El Barça ja va dir en un comunicat que ells, encara que tinguessin aquesta UA, esperaven a la UB, perquè necessiten, creuen que econòmicament els surt més rentable obrir el Camp Nou amb 45.000 espectadors, que és la llicència següent, que s'afegeix a la tribuna i al gol sud, també al lateral. Sabem que pel partit contra l'Elche està confirmat a Montjuïc aquest cap de setmana, i el següent partit ja a casa, que és contra l'Atlètic Club, el dissabte 22 de novembre a un quart de 5 de la tarda, aquest no té estadi encara no s'ha dit res de l'estadi. Llavors, aquest queda a l'horitzó. El Barça, de moment, utilitzarà aquest entrenament a portes obertes d'aquí dos divendres com a simulacre. De fet, el Barça ja volia fer a l'agost un simulacre. Volien començar la temporada al Camp Nou, no s'ha aconseguit, s'han jugat 3 partits al Johan, un era el Gamper i 2 València i Getafe, 5 partits a Montjuïc comptant també el de l'Elche, fins i tot també el partit de Champions del PSG, i ara, doncs, a l'horitzó queda aquest Atlètic Club, veurem on es juga, però de moment faran un simulacre i volen veure en aquest entrenament sobretot els accessos, les sortides, veurem si amb més de 20.000 persones, si volen omplir tota aquesta zona que poden de tribuna i gol sud, però el Barça l'utilitzarà això com a simulacre per, en el futur ja, que la gent doncs pugui anar al Camp Nou en algun partit oficial.
Molt bé, sí, és un símptoma més de que el retorn al Camp Nou pot estar més a prop. Veurem. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida la tertúlia del Pedregà.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Latinoamérica comienza aquí, con Insignia Bahía Blanca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el Pop-Up Insignia Bahía Blanca, del 20 de octubre al 2 de noviembre, en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la cinquena gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Castrella d'Am, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Obrim tertúlia del Pedregà. Compareix a la seva primera tertúlia Esportscope com a home casat, el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal, bona tarda, com esteu? Tarda.
Molt bé, i tu què tal, Dani, com ha anat tot?
Molt bé, tot meravellós, bé. Menys el Barça, que he tornat i està fet un desastre. Però...
Sí. No. Torna una mica a Pedregà, una mica.
No us puc deixar sols ni 15 dies.
Ara has tornat per la Porta Grande, clàssic, amb tot el cacau i
sí.
Bé, eh?
El que passa és que preferia un altre resultat del clàssic i que no es lesionessin 14 tius, però sí, és la realitat que tenim, i la veritat és que a nivell de tertúlia i periodístic és molt ric, veiem moltíssimes coses a analitzar.
Sí, ara ho farem. Júnior Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics, i ben tornat, gran Dani Senabre.
Gràcies.
I ara hora, no
gràcies,
tornis a marxar tant de temps perquè ja has vist el que passa.
Però és que el Japó s'està molt bé.
Gran país, molt, eh? Gran país,
sí,
eh?
Sí, brutal.
Sí, està molt bé, està molt bé.
Ja t'has comprat un vàter per casa o no?
No.
D'aquells amb el xorrito?
Jo sí, eh? Home,
tens
i tant.
Tens un vàter japonès, Júnior?
Sí, i tant.
Molt bona aquesta primícia, Esports Cura.
Un cop proves el xorrito al culet, ja no pots viure sense ell.
No m'hagués esperat mai que avui la tertúlia anés.
Com faig la transició ara a la lesió de Pedri?
Clar, és complex,
bueno, això, és complex.
Bueno, tot va de cagada.
Sí, perquè que rebentaria Dani es veia venir, eh?
Sí, però existia la idea, que jo no he comprat mai, però la idea molt extensa entre molta gent, començant per l'entrenador, que òbviament es sabrà més que nosaltres, però la idea que existia era que Pedri... tots els jugadors necessiten descansar menys Pedri, perquè Pedri màgicament descansa jugant i sent titular cada dia i tal. Bueno, doncs al final resulta que Pedri també necessita descansar. És que jo crec que tots els futbolistes, menys els porters, necessiten descansar de tant en tant, i Pedri al final s'ha trencat, ja tenia l'expulsió, li sumes aquests partits, aquestes setmanes que estarà fora, li sumes la pubalgia de Lamine, li sumes tot el que ja sabem i el que ja tenim, Lewandowski surt de lesió, l'altre no sé què, i a més dels problemes futbolístics, tenim uns problemes mèdics i d'infermeria que ja són gairebé igual o més greus.
Sí, sí. És que Junior ho ha jugat tot, i a més, anava a dir tinc la sensació, però no, tinc la certesa, perquè els números estan aquí, està fent més quilòmetres que mai.
Sí, vull dir, tots els futbolistes necessiten descansar. La càrrega d'exagerada de partits d'avui dia fan que això passi factura absolutament a tots, i això el que fa és confirmar el que vinc dient des de l'any passat, i és que el jugador imprescindible d'aquesta plantilla és el Pedri, i per això juga tant. Sí. I al final doncs, s'ha acabat lesionant, és el que hi ha.
Sí, sí. És una baixa transcendental, Dani, segurament el futbolista més important de l'equip, i clar, la Lliga s'ha posat com s'ha posat, el Madrid el tens a 5 punts, per tant a la Lliga no pots equivocar-te, i a la Champions, home, venen partits importants, Bruges i sobretot el Chelsea.
Sí, el Barça té peces, el mig del camp és una línia que està bastant ben coberta, el problema és que cap d'aquestes peces, com diu el Júnior, és Pedri, cap és Pedri, però el Barça té Frenkie de Jong, té Casado, té Marc Bernal, si m'apures, que també està sortint de lesió, però pot anar entrant. Bueno,
sí, perdona, Dani, és que no hi ha cap jugador
no,
que assisteixi clar. I marqui gols, i en el moment en què l'equip està baix i ho necessiti, se'l posi a l'esquena i tiri cap amunt i amb una jugada et solucioni el partit.
Està clar, estem d'acord.
No hi ha cap migcampista així.
Però jo m'imagino aquest cap de setmana que el que s'hauria de fer és que De Jong faci de Pedri. Sí. I que Casado faci de Jong, no? Això seria el més lògic. També es poden fer altres invents, o posar Marc Bernal, però en principi el que prevé que és això.
Sí, sí. De Jong, Casado, i per davant Fermín, i ara tornarà afortunadament Dani Olmo, i en fi. Però sí, sí, és un panorama complicat.
I que més enllà de que falti Pedri, amb els partits que tenim, doncs tenim planter per guanyar partida endavant, que tampoc és catastròfic. Ara, pels partits importants i moments decisius, doncs és una baixa molt notable. Mm. Potser contra el Bruixes no, però potser contra el Chelsea doncs anirem més justets.
Sí, sí. Grau de preocupació amb la situació física de Lamine Yamal, Dani, que està per veure... Clar, això de la pubalgia no acaba de desaparèixer i està per veure quin rendiment pot donar.
El meu grau de preocupació és alt amb tot, no només amb Lamine físicament, ni amb Lamine extraesportiu, per dir-ho així, tot el que té a veure amb actes, amb si el Barça li ha de prohibir anar a un acte o tot això, em fa molta... anava a dir mandra, però no és mandra, o sigui, em sembla un tema molt interessant i apassionant d'analitzar, però em preocupa, i em preocupa també la part futbolística, és a dir, el fet que el Barça al Bernabéu, ja sé que tenia moltes baixes, però que jugués com va jugar i que encara hàgim de celebrar que el resultat va ser només 2-1 i no una golejada, a mi tot això em preocupa. Ja sé que és un gran entrenador i que la temporada passada va ser brutal, però precisament perquè va ser brutal, cada dia que passa tinc més clar que és gairebé impossible repetir-la. No vol dir que el Barça no pugui guanyar títols. El Barça pot guanyar la Lliga i el Barça, per poder, pot guanyar la Champions, matemàticament, evidentment. Però repetir un any de jugar a futbol tan bé i ser una màquina tan ben estructurada com l'any passat, crec que ja jo llenço la tovallola.
Júnior, tu també o no?
Uf, a veure, com ho dic? Per no semblar catastrofista. O sigui, a mi el que em preocupa és el futur de l'entitat barcelonista com la coneixem avui dia. Esportivament tinc molt clar que no estarem al nivell de l'any passat. I tenim baixes. El Lamine físicament té una pubàlgia i és una lesió molt complicada de curar i l'arrossegarà pràcticament tota la temporada. El Lewandowski és un any més veterà. No sé, ens està costant més fer gol. Crec que és una temporada que patirem, i de cara a l'any que ve doncs haurem de buscar un altre davanter, crec que ens haurem de reforçar en defensa, no tenim possibilitats econòmiques sí que tenim, però no tenim el financial fair play ni la manera de justificar la despesa. Llavors, no sé, és complicat. Aquesta és la part complicada.
Sí, sí. Escolta, per posar el contrapunt, a Madrid tenen un bon incendi també amb Vinícius, Dani, que ahir et sentia al Partidazo, i és veritat, sí. És difícil fer un comunicat per demanar disculpes i liar-la encara més.
M'encanta aquest tema perquè Vinícius era una arma que quan, mentre disparava contra el Barça i contra el València i contra el Mallorca i tal, a Madrid reien molt, i ara els està disparant contra ells mateixos, està disparant contra Xavi Alonso, i això aquí fa que, tot i que el Barça, com diu el Júnior, ja tenim la nostra feina i no estem per llançar coets, però en general, amb el tema Vinícius, agafem crispetes i disfrutem, perquè clar, primer que sabia el gran villà o el gran, segons tothom, el gran, no és maleducat la paraula, però el gran enemic o el gran tio que s'havia comportat malament del clàssic era Lamine, suposadament, pel que va dir, que el Madrid roba i tal. I vam estar amb aquesta història tota la prèvia. I arriba el partit i el que la lia és el de sempre, o sigui, el que munta el pollastre per ser substituït quan el seu equip va guanyant contra el seu màxim rival és Vinícius. I si a sobre, tard i malament, però a sobre aconsegueixes que faci un comunicat demanant perdó i es deixa l'entrenador, clar, és que és una broma.
És que fa una llista que demana disculpes a tothom, a tothom, menys...
Pide perdó al que vende los Frankfurts, al que agarre el suelo, tal, a l'entrenador.
Però hi ha una cosa que, amb tot el dolor del meu cor, i no seré jo qui jugui a favor del Madrid, sabeu com es solucionarà això?
Com?
Molt fàcil, Pues mira, amb una venda de Vinícius, clar, amb una venda del Vinícius i amb uns ingressos extraordinaris per part del Real Madrid.
Sí, és possible. Ja tens a Mbappé, que és la gran estrella. I
però Vinícius té contracte fins al 27, no? Per tant, has d'aconseguir...
Però tu dubtes que
el Madrid pot fer això. Ara, que has d'aconseguir que ell accepti anar a l'equip al que tu el vols vendre.
No? Un jugador que no està a gust amb un equip, tu penses que no vol marxar?
I a veure què hi fitxa, perquè fitxar un element com Vinícius jo m'ho pensaria dues vegades. Futbolísticament és molt bo, però és que és el pack,
És molt fàcil enviar a prendre per sac Xavi Alonso i tal, però després has d'anar tu a Manchester a viure, o a Milà, o a on sigui. No ho sé, és que no sé si és bo o és dolent que el Madrid vengui Vinícius, sincerament. Per nosaltres, no sé si és bo.
Jo us dic com acabarà la història.
A veure.
Sí, sí. Bueno.
Vinícius no té...
Si amb aquests diners el Madrid fitxa un jugador millor o fitxa un Haaland, doncs estem fotuts. Ara, si jo només per la mandra que em fa suportar Vinícius, jo gairebé aplaudiria que el Madrid vengués Vinícius i que marxés de la Lliga Espanyola.
Molt bé, senyors, ho deixem aquí de moment. Seguim parlant, Dani, Júnior, Pedregà, gràcies.
A vosaltres.
Seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
El Barça ha de remuntar, recuperar jugadors i sensacions. I a la primera oportunitat ho hauria de demostrar. Nosaltres us ho farem arribar amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Los alemanes cada uno juegan su partido. Y es lo que hace cuando tienes grandes jugadores, lo puedes hacer, pero el Barcelona está atravesando un momento muy delicado.
Tiempo de juego, aquest diumenge, des de l'estadi Lluís Companys, Barça-Elche.
Manolo Oliver, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Guille Uzquiano, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Passen 39 minuts de les 3 de la tarda. Tenim en marxa aquesta primera ronda de la Copa del Rei i avui juga l'Espanyol a partir de les 9 de la nit al mític camp d'esports de Lleida, Atlètic Lleida-Espanyol. Tenim a Lleida ja el Quique Iglesias, el José Luis Gil i el Jorge Martínez. Ens explicaran el partit pel Tiempo de Juego de la COPE. Quique, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Batllori i companyia. Aquí estem, al costat de Xupluc de Cope Lleida, estupendament, passant un dia meravellós aquí a Lleida. Sol, bona temporada.
Boira no, Boira no,
No, no, de moment la boira no, boira no. Hi ha quasi 4.500 entrades venudes pel partit d'aquesta nit al Camp d'Esports i per la presència d'un espanyol que ja és, doncs ja ha dinat aquí a un hotel de Lleida i descansen els futbolistes, de Manolo González, que posarà tot de suplents avui, evidentment, perquè té dos posicions ben ocupades a la plantilla i avís per navegants. Avui els Coleó, això, Tarrazzi i companyia, que espavilin. Això deia ahir Manolo González en roda de premsa.
Avui és un dia per la gent que té nivell i està tenint menys minuts a Lliga, per també reivindicar-se. Jo demà tindré una gran decepció si l'equip no competeix al nivell que està competint a la Lliga. Jo tindré una gran decepció perquè estic convençut que l'equip que sortirà demà és un equip amb garanties, amb jugadors que són perfectament titulars a l'Espanyol d'avui en dia i que tenen el nivell suficient per fer un molt bon partit.
Amb Fortuño a la porteria, amb Omar, Calero, Rubio, Salinas en defensa, amb Urco fent companyia a Ramon Terrat i després posa'ls com vulguis, Roca, Jofre, Coleoixo i Quique García. Si juga Roberto, jugarà Quique García a Vitoria i si juga Quique, el que serà el davanter centre a Vitoria, diumenge serà en Roberto. En definitiva, s'ha portat només dos jugadors de l'equip B, de l'equip filial, com són José Ángel i Ferran Gómez, i l'àrbitre del partit serà un català, curiosament, el García Verdura.
Perfecte, Quique, doncs que vagi tot molt bé per allà. Per cert, escoltant allà Manolo, tinc clar que la cosa la lligava molt bé, però Manolo vol lluitar a la Copa,
Sí, perquè sap que té dues posicions ben cobertes i el que no vol és que torni a passar allò de Barbastro l'any passat. Aquí al costat està Barbastro i l'Espanyol va perdre fent el ridícul l'any passat i això no vol que succeeixi. Home, es pot perdre, però una mica més endavant. Avui a l'Espanyol no es pot permetre perdre i més en el moment d'excitació social que hi ha, no?
Molt bé. Quique, gràcies. Us escoltem després, que vagi molt bé.
Fins ara.
Fins ara. Així està l'Espanyol. L'entrenador de l'Atlètic Lleida, per cert, és Gabri, l'exfutbolista del Barça.
Ens va molt bé a nivell d'institució, de lo que ha significat el partit. Jo crec que ens va molt bé i estem molt contents de que l'Espanyol hagi vingut en la posició que ha vingut, perquè jo crec que això ha animat a la gent de Lleida, lògicament, de l'Atlètic Lleida en aquest cas, però també a molta gent de l'Espanyol. A veure, l'Espanyol té una plantilla aquest any molt compensada i amb el Manol, amb l'entrenador que tenen, no crec que vinin relaxats, al contrari, estic convençut de que tindrem davant un equip molt motivat com ha de ser.
Seguim des de Lleida. Vull saludar ara el company de Cope Lleida, el Ricard Álvarez. Ricard, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda. Escolta, ens has d'explicar això de què és l'Atlètic Lleida, quin Lleida és aquest, que ja ens hem perdut una mica aquí amb els Lleides.
Doncs mira, Joan, ràpidament, perquè és veritat que hi ha hagut molts canvis. El futbol del nivell a Lleida sempre ha estat lligat a l'equip que popularment hem anomenat com el Lleida. O sigui, quan parlem del futbol a Lleida, doncs el Lleida. No?
La Unió Esportiva Lleida, no?
Això, no, però aquest, el Lleida, no sempre ha estat el mateix club. De fet, mira, ens hem de remuntar al 1939, el naixement de Lérida Balompié, que aviat sí, es va convertir a la Unió Esportiva Lleida. Aquest nom va ressonar perquè va tocar dues vegades la glòria, estan a primera divisió, l'any 1950 i la temporada 93-94 amb José Manuel Esnalmané. Sí.
Va guanyar el Camp Nou, va guanyar
això
el Camp Nou.
Això anava a dir, aquell any, o sigui, vam baixar, però vam guanyar el Camp Nou i el Real Madrid a casa, al Camp d'Esports a Lleida, però al final va acabar baixant. La història, mira, és tossuda i ens va colpejar. Després d'anys a segona i segona B, la mala gestió i un deute colossal de 28 milions d'euros va posar fi al somni. I l'any 2011, la UE Lleida va desaparèixer. D'aquelles cendres va néixer el Lleida Esportiu, que durant més d'una dècada doncs, va mantenir l'Esperit Blau a segona B i després a segona federació, i malauradament el cicle es va tornar a repetir. La crisi institucional i econòmica ha estat massa profunda i aquest passat juliol, fa quatre dies, el club va patir un descens administratiu per impagaments a la tercera federació. I la plaça de segona federació es va subhastar i el Club Esportiu Atlètic Lleida, que ha estat fundat el 22 de juny del 2019, o sigui, és molt recent, es va presentar a la subhasta i amb mèrits esportius i recursos econòmics va guanyar la pugna. Un Atlètic Lleida que apareix al panorama, com deia, el 2019, després de comprar l'EFAC d'Almacelles, que estava a primera catalana. I després de no aconseguir cap ascens esportiu, la temporada 23-24, presumptament, doncs l'Atlètic Lleida va establir unes negociacions per comprar el Badalona Futur, que estava lluitant amb el Lleida Esportiu a la segona federació, amb opcions reals d'ascendir a primera federació, i arrel de tot això, doncs, hi ha molta mala maror a Lleida amb el tema del futbol, perquè aquell any, quan al Camp d'Esports es van enfrontar Lleida Esportiu i el Badalona Futur, va guanyar el Badalona Futur, i a les xarxes, doncs, hi va haver missatges de primera victòria a casa, cosa que va sentar molt malament. A partir d'aquí, doncs, trencament total entre directives, aficionats de tota la vida a Lleida i dirigents polítics. I el panorama actual és que l'Atlètic Lleida ocupa la màxima categoria de futbol masculí de Lleida, estan a la segona federació, sí. De moment aquest any amb 8 jornades, 8 punts, només una victòria, 5 empats i 2 derrotes, i el, amb molt poca massa social, i en canvi el Lleida Esportiu, el Lleida Club de Futbol, com s'anomena ara, sí. El Lleida que dèiem de tota la
aquest
vida...
Aquest és el de tota la vida, és el que està a tercera federació, i el sí. Nou és l'Atlètic Lleida, que sí. És el rival d'avui de l'Espanyol, que està a segona federació.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. I aquest és el panorama que tenim a hores d'ara.
O sigui... Juguen els dos al Camp d'Esports o no?
Sí, aquest any al final l'han arribat amb un acord, perquè el Lleida Club de Futbol manté el Camp d'Esports com a seu principal i com a únic equip, i aquest any doncs van arribar a un acord amb l'Atlètic Lleida perquè, bueno, ja que estava a segona federació, pogués jugar també el Camp d'Esports, i també jugué l'AM femení, que després d'uns anys de pròrrogues necessitava jugar en un camp de gespa natural, perquè l'AM femení és l'equip de futbol a Lleida que tenim a categoria més alta, estan a segona.
Sí, molt bé. I la gent, per lo que dius, majoritàriament, per tant, és del Lleida Club de Futbol, que és, per dir-ho així, el Lleida de tota la vida,
sí,
no? Majoritàriament.
Sí. La massa social, de moment, no li ha girat l'esquena, tot i sí. Que van força malament. Hi ha molts socis, molts abonats. El camp presenta molt millor entrada quan juga el Lleida Club de Futbol que no pas l'Atlètic Lleida, que és un equip molt nou i que no té massa social de moment. Però les categories de moment manen, i amb això del futbol, tu, Joan, que portes molt més anys que jo seguint-ho, ja saps que si la pilota entra, es solucionen problemes, i si no entra, se'n generen.
Sí, molt bé. Hi haurà ambient avui al Camp d'Esports?
Sí,
o què?
Sí, evidentment hi haurà ambient, perquè, veiem, ve un primera divisió, ve l'Espanyol, i tot això envoltat amb la Copa del Rei, doncs fa que l'Atlètic Lleida digui que ja s'han venut més de 4.000 entrades, a part dels socis que tindran accés. Per tant, jo crec que amb diferència es veurà la millor entrada al Camp d'Esports de tota la temporada.
I futbolísticament li pot generar algun problema a l'Espanyol, creus, o no?
Bueno, l'Atlètic Lleida, el seu entrenador, el Gabri, ha dit que sortiran amb ganes de lluitar-ho, de donar-ho tot i de gaudir alhora. Bé, això és el que es diu sempre. A l'hora de la veritat, l'Atlètic Lleida, aquestes 8 jornades a segona federació, el que ha semblat és que sí que és un equip que sap jugar, però que li costa tancar els partits i li costa estar concentrat els 90 minuts, perquè sempre acaba, doncs, escolta, ens han empatat al darrer minut, han fet una jugada que no...
Per tant, li va guanyar el Barça Atlètic, no? Ara
sí,
que me'n recordo.
Sí, és l'únic partit que ha guanyat al líder. Per tant, jo crec que si surten al camp tranquils, perquè clar, al final l'envoltori és molt diferent, jugar a segona federació que un Copa del Rei amb tanta gent. Serà nou per ells també, tanta gent al Camp d'Esports. Si superen aquest tema, doncs, escolta, jo crec que una mica de plantar cara sí que pot fer. Ara, la diferència de categories és més que evident, i suposo que l'Espanyol, doncs, si no s'adorm massa, hauria de dominar el maig, però això és futbol, 11 contra 11, no se sap mai.
Molt bé, Ricard, gràcies per la lliçó d'història, una abraçada, eh?
Gràcies, Joan.
12 minuts i les 4. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
A banda d'aquest Atlètic Lleida Espanyol, què més tenim avui?
Per començar, avui és un bon dia perquè l'Andorra trenqui la mala ratxa de 4 partits sense guanyar. El conjunt d'Ibai Gómez juga a 8:15 del vespre al camp del Valle de Hues, equip de la tercera ref. Alerta amb el factor camp. La federació ha donat l'okei a que el partit es jugui a l'estadi local amb capacitat per 2.000 espectadors. Serà un partit important pels jugadors en menys minuts aquesta temporada. Mitja hora més tard, a 8:00, debut al Nàstic contra un dels millors equips de segona ref, l'Atlètic Balears, de Florina Andoni i Luis Blanco. El tècnic del conjunt grana, Luis César, no li molesta la Copa, tot i que...
Sabemos que no vamos a ganar la Copa del Rey, eso ya lo sabemos, pero queremos competir y mostrarnos y mejorar y perfeccionarnos y que los jugadores acumulen méritos y que yo lo vea y que me hagan dudar, y todo es bueno, en general todo es bueno. Si vamos avanzando, podemos enfrentarnos a rivales poderosos, seguiremos mostrándonos, perfeccionándonos, el club tendrá una taquilla, nuestra afición vendrá un equipo bueno en el nuevo estadio, es todo bueno.
Avui també juguen quatre equips més de primera, Llevant, Alavés, Celta i Betis.
I ahir, Edu, tres equips catalans van passar a segona ronda.
Van complir la resta dels equips catalans a la Copa. El Sabadell s'apunta a una ronda més després d'eliminar el Poblense a la pròrroga. Un golaç de Javi López va decidir l'eliminatòria en el temps extra. El conjunt de Ferran Costa segueix invicta aquesta temporada amb la victòria per 1-2. També va passar amb suspens el Sant Andreu contra el Teruel. Lucas Viña va marcar 2-1 a la minut 110. El míster Nacho González té ganes de que toqui la grossa al Narcís Sala a la següent ronda.
Trabajamos y para la gente, ¿no? Y es lo que más a mí más feliz me hace, ¿no? El poder tener otro partido en casa en la Copa del Rey, a ver si puede ser contra un buen equipo, que será seguro, pero ya me entiendes, y que la gente disfrute, ¿no? Por lo tanto, darles las gracias de es un espectáculo y cada vez estoy más orgulloso de formar parte del San Andreu y del pueblo de San Andreu, ¿no?
Orgullós Nacho González. El Reus, per la seva banda, va necessitar dels penals per superar l'Europa després de l'empat a 1, una tanda de penals, per cert, que es va suspendre durant 10 minuts a causa del llançament d'objectes des de la grada. Qui va despertar del seu somni va ser l'Atlètic Sant Just. Els del Baix Llobregat van aguantar l'empat fins al descans, amb un home menys, si bé el Mallorca va estar més inspirat a la segona part amb les dues dianes d'Abdon Prats.
Van caure els de l'Atlètic Sant Just, però amb molta dignitat. Això a la Copa, la jornada de Copa d'aquesta ronda de Copa del Rei es tanca avui, i demà ja s'obre una nova jornada de Lliga Primera. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda.
Amb
bona
tarda la visita, a tothom. Amb la visita, sí, de Girona és futbol papa, eh?
A Getafe, a Bordalàs, que ara sentirem a Mitchell. Per cert, Mitchell, que avui fa 50 anys, eh? Felicitats. Avui Mitchell, Cristina Pedroche també fa 50 anys avui, sí que gent diversa, de tipologia diversa, de mons diferents, veritat, fa 50 anys. Des d'aquí, aquesta felicitació al tècnic del Girona. Avui calia, sobretot, saber com està l'equip després d'haver patit més del que s'esperava el Girona, i esperàvem tots, a Inca contra el Constància i l'afegit dels 30 minutets de pròrroga. Diu que l'equip està bé, ho confirma Mitchell Sánchez.
Es va venir bé la pròrroga per jugadors que necessiten minuts de qualitat i de rendiment. I és bo. No, la gent no està cansada del partit de Copa. I ha vingut bé, perquè necessito que jugadors com Tom, Víctor, el mateix Brian, necessiten jugar partit per agafar la seva millor versió, i estic convençut que ens ha vingut bé.
Tom és Lemar, Víctor és Sigankov i Brian,
gràcies,
sí, no és Brian de Palma, és Brian Hill. Jo estic d'acord amb ell, és a dir, crec que el fet de dos partits per setmana, perquè els jugadors menys habituals i que surten de lesions tinguin rodatge, li pot anar bé al Girona. Passa pàgina, esperar el sorteig, a veure qui li toca, i la realitat de la Lliga a un camp complicadíssim davant un equip molt difícil. Però sentint Mitchell, és a dir, a mesura que em vaig repetint aquest document que sentirem ara, crec que té tota la raó. Filosofia semblant, tot i que per tu i per mi, abans de començar aquest programa, no ho veiéssim, Getafe i Girona.
És un equip que en la seva filosofia no està molt junt de nosaltres o de mi, Bordalàs, perquè volien jugar en camp rival i tenir la pilota el més allunt possible de la nostra porteria. Ells lo fan d'una manera, nosaltres d'altra, però és el que volien fer els entrenadors, tenir poc temps la pilota en el nostre camp, fer-les córrer per darrere i ser capaços de mirar cap endavant.
Paraula de Mitchell, té sentit. És a dir, el fet de mirar més cap endavant que no cap endarrere, tot i que crec que la proposta o l'intent de proposta és diferent. Ha recaigut David López. Havia de tornar fa temps. Ha dit avui Mitchell que ha patit els últims dies unes molèsties, que està pendent de més proves. De moment no torna. Lesionats de llarga durada, Juan Carlos Van de Beek i Francesc, que en tenia ja per unes quantes setmanes. Toquem fusta perquè no hi ha més lesionats a última hora. Jo crec que veurem un equip molt semblant al que va sortir davant l'Oviedo amb algun matís, i és un matís important. Jo crec que demà, d'inici, juga un Unai, que és un factor absolutament diferent.
L'altre dia va sortir i va canviar el partit.
Ell és Stuani, però sabem que Stuani té 39 anys, amb la qual cosa, amb el desgast i que és més un revulsiu, l'altre dia ho va ser, jo crec que el guarda per la segona meitat. viatja al Girona amb tots aquests jugadors i amb l'obligació a un camp difícil de sumar de 3 en 3, perquè si no, ja no et dic l'empat. Sí, vas sumant un empat com vas fer contra l'Oviedo, et serveix de poc. Necessites sumar de 3 en 3 en un tram de calendari teòricament més assequible pel conjunt de Michel Sánchez.
Molt bé, Cristina Pedroche, 37 anys.
Té. Sí, sí.
No, ha semblat que deies que tenia 50, no. I he pensat, ostres.
No, home, no. Que fan el mateix dia.
El mateix dia.
Mateix dia.
50 ben, Michel, 37 Cristina Pedroche. Felicitats.
Has anat a mirar el tema.
L'Héctor ho ha mirat.
Héctor García.
Ha flipat bastant.
Cristina, no, el mateix dia. Òbviament, no, sí. Es conserva molt bé, sí. Aquesta noia, no? Comunicadora, però... 37.
37. Molt bé. 6 minuts i les 4, pausa i bàsquet.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Anem al bàsquet, Albert, derrota del Manresa a l'Eurocup.
Sí, davant un equip invicte com és el Başakşehir de Turquia, ho havia guanyat tot, era el líder de grup, amb aquest 67-81, que és la segona desfeta a Europa del conjunt de Diego Ocampo. Tenim la creu i tenim la cara. Haurem de parlar d'aquest Uni Girona, que està absolutament intractable. Tots els partits a Europa, a l'Eurolliga, la temporada del retorn, el suma per victòries. 4 partits, 4 victòries, l'última sent molt superior a priori abans de jugar davant el Dínia de Polònia, 65-90, però atenció, que va sentenciar amb un parcial 10-32 al tercer quart, després d'anar perdent a la primera meitat de 14 punts. Classificació amb aquesta victòria per la segona ronda de l'Eurolliga. El tècnic de l'Uni Girona és Roberto Íñiguez.
Bueno, pues muy contento, porque son partidos que se complican mucho, que no encuentra ritmo, que el otro equipo, que ya dije que estaba herido, iba a salir muy físico, con las tres jugadoras americanas muy atléticas y Valinto va jugando a muy buen nivel, ¿no? Se ha puesto las cosas muy complicadas, ¿no? Y creo que nos ha venido muy bien el descanso para hablar, para saber lo que teníamos que hacer mejor y yo creo que hemos leído bien lo que había que hacer y el equipo en ese aspecto ha reaccionado bien.
Juga bé, guanya, és l'equip més regular d'Europa, invicta a l'Eurolliga aquest Uni Girona. Destaquem, entre d'altres, els 18 punts de Koulibaly en el partit d'ahir a Polònia.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En waterpolo, Edu, sorprenent i inesperada derrota de l'Atlètic Barceloneta a la Champions.
I mal dia a la Champions, sí senyor. La reacció final del Barceloneta no va ser suficient per superar el Marsella, un dels candidats a la Final Four. Derrota per un gol de diferència. El conjunt mariner perd la primera plaça del grup a mans de l'equip francès després de caure per 11-12. Toca passar pàgina, segons el jugador local, Bernat Sanahuja.
És una derrota dura, a més a casa, davant de la nostra gent, però bueno, això ens ha de servir per seguir creixent com a equip, a mirar els errors que vam cometre i això, intentar solventar-los. I sabíem que el Marsella és molt bon equip i tampoc ens vam acabar de trobar, però bueno, és el principi de temporada.
Qui no aixeca cap a la Champions és el Sabadell. L'equip vallesà segueix cué i es complica el seu pas a la següent ronda després de perdre a la piscina del Hannover per 16-14.
Acabarem amb tennis, el Masters 1000 de París, amb vuitens de final. Destaquem el Davidovich Zverev i el Sinner Cerundolo. Recordo que si guanya Sinner al torneig, li prendrà el número 1 a Carlos Alcaraz. Entrem ara mateix al darrer minut d'Esports Cope. Edu, d'última hora alguna cosa?
Dues cosetes molt ràpides. Paunovic, oficial, extècnic de l'Oviedo, ja ha trobat feina, serà el nou entrenador de Sèrbia. I el pilot britànic Jenson Button, campió de Fórmula 1 el 2009, deixarà el món del motor després de les 8 hores de Bahrein del mes que ve.
Gràcies, Edu. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça en plenitud de condicions. Qui és més imprescindible? Pedri, 77% dels vots, Lamine Yamal, 23%. En clau espanyol, juga contra l'Atlètic Lleida Copa. Creieu que passa fàcil el 54%, que passa justet el 38%, que no passa el 8%. I en clau Girona, quina parella us agrada més pel mig camp? Unagi Witsel, 14%, Unagi Ivan Martín, 43%, Ivan Martín Witsel, 43% dels vots també. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot, avui Tiempo de Juego amb la Copa del Rei. Que vagi bé!